Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim dos convidats, en Víctor Oller i Jaume Guerra, que junts formen el duet Oller i Guerra, i que ens presenten, gairebé en exclusiva, perquè s'estén a la setmana que ve, el seu segon disc, L'Agraïment. Benvinguts.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Doncs, abans de parlar del vostre projecte, començaré a preguntar-vos una miqueta sobre vosaltres, i comencem per tu, Víctor. Ets pianista, també compositor, però tens un altre vessant com a traductor. Com es combinen aquestes coses?
Doncs mira, primer vaig estudiar traducció i interpretació i després vaig fer piano. Ja tenia la idea de fer piano, però tenia una altra vocació, no? Altres inquietuds. I com es combinen? Doncs mira, professionalment he pogut... Ara ja no m'hi dedico a la traducció, però sí que he anat fent algun encàrrec a l'hora que he fet projectes musicals o classes de música, i es van combinar molt bé en uns projectes de traducció i sobretitulació d'òpera que vaig fer al Teatre de Sarrià. Era molt interessant perquè traduïa un text sobre una obra musical i l'havia de projectar en directe, per tant havia de seguir la partitura, les indicacions del director. Llavors,
bueno, és traducció audiovisual, quasi, és diferent, s'ha d'adaptar al moment correcte.
Sí, va ser una experiència molt interessant.
I quan va entrar la música en la teva vida?
Doncs força aviat, cap als 6 anys vaig començar a tocar una mica el piano. Jo sóc de Sitges, vaig començar allà a l'escola de música de Sitges i mira, doncs no he parat des d'aleshores.
I quines són les teves influències musicals?
Doncs jo he estudiat jazz, la carrera de jazz. M'agrada bastant, diríem que potser és el meu estil principal. Dintre del piano de jazz, per ser més concrets, no? Doncs m'agraden molt pianistes com Brad Meldow, Oscar Peterson, tot i que són Bill Evans, estils molt diferents. I així, parlant de composició, de música en general, no? Doncs m'agrada l'impressionisme francès, penso que m'influencia molt a l'hora d'escriure música, doncs, compositors com Debussy, Ravel i Poulenc, i també una gran artista que ens va deixar fa 3 mesos, que és Carla Bley, pianista, compositora, organista als Estats Units, i m'inspira molt.
I tens una afició a la fotografia? O...
Ah, sí, també. Sí, m'agrada...
Bé, que ho veu fer sabia en el primer disc, no?
Sí, és veritat. Sí. Va ser la foto de portada del primer disc. Era la flor d'un ametller. Bé, m'agrada... És una cosa que faig des de fa pocs anys, relativament. I faig fotografia analògica. Vaig aprenent a partir de l'experiència, em vaig informant una mica, però això, no tinc gaires pretensions.
Simplement... Bueno, però fot un carret ja no els porta.
Sí, és veritat.
I, bueno, després ja sortirà més endavant, però hi ha un encàrrec que s'ha fet fa poc per un concurs internacional, no? Mm-hmm. Que s'ha convertit després en un tema amb el disc. Explica'ns com ha anat això.
Doncs sí, hi ha el concurs de piano internacional Maria Canals, que se celebra aquí a Barcelona cada any, des de fa quasi 70 anys, i a l'edició anterior, que era la 68a, em van fer un encàrrec. Jo havia d'escriure una composició per piano perquè aparegués al catàleg dels candidats com a obra recomanada. Llavors la podien escollir o no, però bueno, havien de seguir una sèrie de paràmetres, i entre aquests paràmetres, doncs, per exemple, dones compositores o composicions contemporànies o composicions d'autoria catalana o espanyola. Llavors aquesta obra estava recomanada com, bueno, perquè reunia certs requisits. I la van escollir uns quants candidats, un d'ells va arribar a la semifinal, la va interpretar i després va ser el guanyador del tercer premi, i és Roman Lopatinsky, un pianista ucraïnès. Uh-huh. I, bueno, una passada, jo vaig ser molt feliç quan la vaig sentir, i després va venir a fer un concert al Teatre Romea fa uns mesos i vam anar a un estudi i la vam gravar. i encara vaig ser més feliç perquè la tinc enregistrada, no? I al Jaume li va agradar molt aquesta composició i vam pensar de fer una versió.
Que és la versió, sí. Però després hi ha el Hidden Track, que és la versió aquesta que
estigui
gravant.
Exacte, no?
Que no es pot dir.
És Hidden.
S'ha de comprar.
Exacte, només pels nostàlgics, que igual que amb el carret, la foto analògica, doncs mantenen el disc.
Exacte. Bueno, ja que estem així, el vinil, t'heu pensat fer-ho?
Seria molt guai, però, clar, a nivell econòmic és una inversió forta i de moment no està previst. Sí. De moment digital i, o sigui, digital en streaming i digital en CD.
Bueno, ara anem per tu, Jaume. Compositor, músic amb el contrabaix
Contrabaix, baix elèctric, tonteja també una mica en guitarra, algo de piano i bateria.
I a la
cante.
Canta. I a la vegada fas de productor. O sigui, com és compondre pels... O sigui, què t'agrada més? Compondre pels altres o compondre pel teu projecte?
A mi compondre per mi, sobretot. De fet, és el que he fet majoritàriament. Quan he fet coses per altra gent, que ha sigut les menys, realment el que he fet és més una qüestió d'arranjaments o producció. Val? Cançons d'altres persones que ha ajudat a que tingueren... al meu parer, millor presentació, no? Espero que hagi sigut per millor. Però la qüestió de compondre tant de música com lletra és algo per mi molt personal i preferisc fer coses per a mi o, bueno, per a Víctor, però, bueno, projectes personals, ja sigui amb el Víctor o altres grups que he tingut, però sí.
I com va entrar la música a la teva vida, també?
Com?
Com va entrar la música a la teva vida? O quan?
Doncs la música a la meva vida, bueno, més tard que el Víctor, però diguem que jo tinc un moment de lucidesa que és molt gran, que és trobar-me amb el concert en directe de Queen a Wembley.
Mític.
Sí, ahir va ser la primera vegada que vaig dir, uf, això ho vull fer-ho jo. I a partir d'ahir, pues, moltes coses, no? Això seria als 14 o 15 anys, vaig començar, ahir estava a l'institut, vaig fer teatre, vaig fer coses més tirant a playbacks en l'institut i a poc a poc vaig veure que m'agradava molt i vaig començar a estudiar música pel meu compte, perquè a l'estudiar baix elèctric a València no hi havia cap itinerari oficial, això era anar a una acadèmia i anar fent a poc a poc.
Has tocat molts estils musicals, música electrònica, jazz, folk, rock, música jamaicana, música llatina. Què és amb un estil o tot el que soni bé?
Jo, tot el que a mi m'agrada i m'afecta a mi emocionalment, no sé, que m'inspire, m'agrada. Vull dir, i també tot depèn molt del moment, no? Vull dir, ara, per exemple, estic escoltant moltíssima música clàssica, sobretot m'he obsessionat amb Mozart, però mai m'havia passat, o sigui que, no sé, és que depèn molt del moment. Òbviament, si tinc ganes de festa, no em ficaré a Mozart, si tinc ganes de ballar, però, bueno, al mateix temps que puc estar escoltant a Coltrane o Miles Davis, puc escoltar clàssica, puc escoltar també reggaeton, si estic de festa, no tinc problemes. Vull dir, si a mi m'arriba al cor, vull dir, m'agrada, però, bueno, evidentment, músiques tipus reggaeton, això és més estar de festa o tal, en determinats moments, però, bueno... Jo crec que la varietat no se'n ve un poc l'eclecticisme, el que deia de Queen, no? Queen era un grup molt eclèctic, no? Que treballava molts estils, i jo crec que ahir em vaig quedar un poc en aquesta sensació de que m'agradaven moltes coses i que tot si estava fet amb carinyo i amb amor, és vàlid.
Sí, i a part de Queen, què més t'ha influenciat a la vida? Musicalment.
Musicalment, pues, la primera època va ser, la més forta va ser Queen. Després van passar per ahí Nirvana, Red Hot Chili Peppers. Vaig tindre una època també d'escoltar Obrint Pas, que després vaig acabar tocant amb ells. No sé, molts artistes. M'agrada molt Miles Davis, Bill Evans, m'agrada moltíssim. Coltrane, no sé, molts. És que n'hi ha tants estils. Música electrònica, Pixies, també m'agrada Radiohead, no sé, n'hi ha molta cosa. És que m'encanta, m'agrada molt la música i aleshores trobo moltes influències i, bueno, i també la part mediterrània en grups com el Tall o Miquel Gil, Carles Denia, la Sílvia Pérez Cruz, m'encanta, vull dir, no sé, podria estar anomenant
hora.
Sí, sí, sí.
Bueno, i ara ja anem per tots dos. Com un català, Víctor, un valencià, Jaume, amb nascuts en dècades diferents, un al 91 i l'altre a l'any del Naranjito, el 82, i amb bagatges evidentment musicals diferents, s'han trobat en un punt i ha sortit aquest projecte. A més que ja feia temps que us coneixíeu.
Sí, ens vam conèixer de l'escena jazzística de Barcelona, de les Jam Sessions, i d'anar fent jams i sessions també, doncs, a casa d'un, a casa d'un altre, en una escola. Ens hem anat coneixent personalment, musicalment, i vam començar a fer música junts, compartir els nostres temes originals, i així va sorgir el primer disc. De fet, vam dir, anem a fer una gravació, i després, ostres, doncs mola, per què no traiem un disc amb això? I després hem començat a escriure junts, que això també ha estat un nou repte i una evolució del grup, del primer al segon disc.
I el confinament va tenir alguna cosa a veure amb el gènesis d'aquest primer disc?
Bueno, sí, la veritat és que sí, perquè nosaltres estàvem fent... clar, jo vaig... Com ha dit Víctor, ens coneixíem uns... ens van conèixer abans d'arribar jo realment a viure a Catalunya, que va ser un parell de... Jo crec dos anys abans del confinament, no?
Sí, pot ser.
Ens van conèixer. I jo quan vaig vindre a viure a Catalunya el juny de 2019... li vaig comentar, tio, tinc uns temes, vull muntar un quartet, i li vaig dir a ell, a l'Adrià Clara muntar la bateria i al Joan Codina el trombó, que es coneixien de les jams. Van muntar el repertori, jo vaig ser pare al desembre del 2019, van començar a fer uns concerts i justetet, que van fer tres concerts amb el quartet, sí, i el tercer, exacte, era a València, estàvem, sí, al Jimmy Glass, que és un garito mític de jazz de València. I ja el Xevi, l'amo, ens va dir, tio, m'han cancel·lat ja dos, sí, concerts per a la setmana que ve, perquè ja estava, clar, era imminent que ens tancaven i tots estaven que no s'ho creien.
Sí, sí, sí.
I a partir d'ahir, una volta al tancament, vam veure que, bueno, el projecte del quartet se'n va anar a fer la mà, com diem a València, i això li vaig proposar al Víctor, com era tot tan difícil de quedar i els jocs eren totes les coses que obrien, coses molt xicotetes i tal, va dir, escolta, fem algo a duo, i això va ser l'origen, no?, de compartir composicions pròpies a duo, i després vam anar gravant també amb l'Adrià Claramunt, i això és per això el primer disc, n'hi ha coses a duo i a trio.
I per què vau decidir... Bueno, el primer disc era una barreja de jazz, folk i una mica de cançó d'autor. Aquesta combinació, com la vau decidir? Va sortir?
Bueno, va sortir dels originals que portava cadascú.
Vale.
Segurament jo la part més jazzística. El Jaume també, a més, toca jazz i és el que ha estudiat, no?, en els estudis superiors. Estudis superiors, però també aporta més la part de cançó d'autor i folk en el primer disc.
En aquest projecte anterior, el que es deia Miracle i Misteri, ja vau despullar els vostres sentiments, no? És el que feu amb la vostra música. És fàcil fer això?
Home, per un costat és fàcil perquè és la cosa natural, al final si parles de veritat, no?, i de les coses que a tu t'emocionen, té aquesta part de facilitat, però al mateix temps també t'exposes, no?, i té un punt de sentir-te ben nu. A mi em passa molt al directe també amb les lletres, no?, és com, hòstia, estic dient coses molt intenses per a mi, i això és aquest punt, no? També tinc la sort de que estic darrere del contrabaix
i
m'amago una mica. Sí, sí.
I com és la vostra metodologia de treball? Suposo que entre el primer i el segon disc l'heu refinat, heu anat més ràpid a treure el segon.
També, sí.
Quina és la forma vostra de
doncs, crear? Bueno, ara, això, després de tocar temes de l'un i de l'altre, doncs hem passat de fer això a portar més aviat idees, i aquestes idees els donem voltes i les arrangem ja com a Ulla i Guerra, no? Tenim, clar, és la idea d'un grup, no?, crear un estil, un so i també una metodologia, si funciona. I llavors això, donem un parell de passades a les idees, diem, ai, aquí potser afegir una part, o traiem aquesta, traiem el piano aquí, anem arranjant i així fem els nostres temes nous.
Sí, sí. Ara, en el nou disc hem estat també hem tingut la col·laboració del Joel Gilabert, que ha sigut el productor. Això és una volta vam tindre els temes, es van passar a ell. Ell va anar també ajudant, era una visió externa que ens ha ajudat molt a anar definint també el so. I això, bueno, i també el canvi que ha hagut amb aquest disc ha sigut el de tindre la bateria Adrià Claramunt a tindre el Jordi Pallarès. I en este disc ha sigut tot a trio, realment. Mira, s'ha donat així.
Sí.
Sí, sí.
Sí. Tot i que sou un duet oficialment, sí. Ha sigut tot trio. Fins i tot una flauta.
Exacte, hem tingut unes quantes col·laboracions, molt especial.
Ja comentarem més endavant, però en el disc hi ha dos temes instrumentals. Per vosaltres, què és més fàcil, expressar-ho les coses amb música o amb lletres?
Potser aquí diferim, no sé. A mi, jo és que no escric mai lletres. En el disc sí que hi ha una lletra que és meva, però és més aviat un poema. El vaig escriure en aquest sentit, però a mi no m'he posat mai a escriure lletres com fa el Jaume. És una cosa que em costa, segurament, però no m'he posat, perquè tampoc m'ha cridat tant. Llavors, la música sí que és el meu canal, no? La vàlvula d'escapament d'expressar emocions o també inquietuds, simplement, més enllà de... O sigui, que no tenen per què ser emocions, sentiments. Pot ser més aviat una idea musical i prou.
I prou.
Mm-hmm. Clar, en el meu cas, la majoria de coses que he fet ha sigut amb música que vocal, vull dir, o sigui, que anava a ser interpretada també per una veu i amb una lletra, però bueno, també m'agrada molt composar coses instrumentals perquè ja ho he fet també en el passat. De fet, n'hi ha alguna cançó que originàriament a lo millor la vaig pensar instrumental i després li he ficat una lletra. Al igual que en el primer disc n'hi havia dos temes del Jordi Pallarès com del Joan Codina que els vaig ficar lletra, no? Aleshores, bueno, ara mateix, com estic més centrat en cantar també, pues, ho faig directament, em surt fer així.
Sí. Molt bé. Normalment nosaltres en el programa el que fem és al mig de l'entrevista posar un tema i, si us sembla bé, escoltarem el Miratge, que heu fet amb la Sandra Montfort.
Genial, fantàstic.
Pues escoltem, doncs.
Sobre
Doncs, havent escoltat la cançó, primera pregunta és, tota la culpa és del patriarcat?
Bueno, clar, això seria una difícil, és molt difícil, no? N'hi ha llibres i llibres i llibres i llibres sobre això. Cada vegada estic més convençut de que moltes coses de la nostra societat venen donades per això. Evidentment, també ahí podries dir d'això que s'anomena patriarcat, també n'hi ha gent que t'ho definiria d'una manera i n'hi ha gent que t'ho definiria d'una altra. Això és depenent, òbviament, de què definissis tu com a patriarcat, li podràs donar més o menys culpes. Però bueno, des de la meva visió, bàsicament, si el patriarcat el definís és com l'estructura que hi ha en la societat a nivell de la diferenciació de rols segons gènere, i en este cas, en teoria, per afavorir al gènere masculí que s'associa amb el sexe amb els mascles, pues, clar, per a mi n'hi ha molts problemes. I aquests problemes sempre... O sea, jo vinc d'una tradició familiar i de col·legues i tal que és progressista, aleshores sempre ho he tingut, sempre ho he mamat, no? També he viscut en moltes sensibilitats diferents al voltant del progressisme o del feminisme i tal, no? Però un punt d'inflexió molt fort al ser, quan vaig ser pare, va ser llegir-me un llibre que parlava sobre el plor dels nadons, no? I ahí explicava, és una psicòloga americana que té un institut que està per tot el món i hi ha molta literatura i estudis i papers científics i tot això, i aleshores la seva teoria és com la repressió del plor afecta a tots els éssers humans, però en concret sobretot per qüestions socials i en este cas jo diria pel patriarcat, i ella també ho afirma, més als homes, no? Des de ben xicotets un nadó sempre se li diu no plores, moltes voltes en la millor intenció, però ese no plores se va sobretot anant més cap als homes, no? O sigui, està molt més penalitzat en la societat veure a un home plorar. Aleshores, tot aquest patiment que no s'ha pogut expressar és el que després, aquest tracte, jo ho veia molt clarament, la meva filla sempre ha dut tant roba més rosa o més blava, per simplificar molt les coses, i quan anava que semblava més una xiqueta, li tractaven amb molt més de carinyo, i quan anava que semblava un xiquet, amb menys carinyo. Després vaig passar a llegir un llibre de Bell Hooks, que és una feminista afrodescendent dels Estats Units, i que em va corroborar molt tot això, no? Una cosa que jo sentia molt forta, que era, tio, no és que el feminisme o el patriarcat és que no és que estiga en contra dels homes ni res, o sea, per a mi és com tan bàsic com, tio, ens han enganyat, vull dir, o sea, esta necessitat de ser dominants, de ser els millors en el treball, en tot això, estar despreocupats dels sentiments, de les famílies, tot això, al final passa perquè morim abans, ens quedem calvos, tenim molt estrès, som els que més matem, els que més maltractem, la presó està plena d'homes. Aleshores, vull dir, per a mi és prou evident, no?, que hi ha un problema de base d'educació i ve per patriarcat, segons el meu punt de vista. I és el que vaig intentar reflectir a la cançó, en la lletra, de, bueno, pues tenim un problema que és una carència d'amor que ens fa ser unes persones que no volem ser, però n'hi ha una esperança i n'hi ha gent que va canviant i és anar fent per a assolir l'objectiu, si es pot assolir.
I la responsabilitat d'aquest canvi depèn només dels homes o depèn de tots els gèneres?
Sí, clar, tota la societat, no? Sobretot aquest canvi l'impulsa el feminisme, però està clar que tots som tots, i especialment els implicats, no?, els que hem de fer aquest canvi per invertir, com diu el Jaume a la lletra, no?, capgirar el pes, no?, invertir les forces d'alguna manera per arribar a la igualtat.
I parlant de, bueno, de veus femenines, diguem, no?, les col·laboracions han sigut gairebé totes femenines, tant en la part de música, que doncs, articulant la Sandra molt forta amb el miratge, la Maria en l'agraïment, la Maria Gil, la flautista en abraçant, però també, no?, a la part de videoclip, que heu fet molt... apostar pel videoclip, sí. Almenys amb tres temes. Ha sigut important aquesta visió femenina i també el fet audiovisual per vosaltres?
Sí.
Sí. No és una decisió, no ens ho hem plantejat, anem a fer-ho així, però ha acabat sent així i estem molt, molt contents.
Sí, sí. Sí, la veritat és que, clar, home, per a mi sempre, jo he estat en molts grups de música i no té molta diferència entre grups que només són homes o grups mixtos, no?
Sí, també, total.
I clar, per a mi el fet de que, clar, Víctor i jo ens vam conèixer i òbviament som homes i després amb el bateria va ser el mateix, jo sí que n'hi havia com, hòstia, una necessitat d'intentar associar-nos amb més dones en el projecte, no? I quan vaig veure el disc que va traure la Núria Graham, vaig veure els videoclips que treia i estava implicada la Ingrid Ferrer, que és una de les codirectores del primer single d'Agraïment, i aleshores no vaig dubtar, li vaig plantejar al Víctor i vaig dir, hòstia, això seria molt positiu. Damunt ella li va dir a una altra amiga, que damunt era dissenyadora, que acaba fent els dissenys dels singles, del disc. Després el segon single parlava de la simplicitat que n'hi ha en els infants, i justetet a Centelles viu la Sílvia Subirós, que és una directora de cine molt potent, que té ara un documental molt guai que es diu La cuina dels homes, que està basada en la seva família, que és una família de cuiners que tenen l'Hotel Empordà, que és un hotel-restaurant que és molt conegut, i va ser com, és que ho ha de fer ella perquè acaba de ser mare també, i això s'anava tot quadrant, i de fet pel tercer videoclip va acabar quadrant també així, perquè en principi li ho havien demanat a la Mònica Casugas, que era la codirectora del primer videoclip, però no podia, i buscant vam acabar amb la gent de Tacto, que són aquestes tres xiques valencianes super joves i super talentoses que ens han acabat fent este pedazo de videoclip.
I bueno, en el disc hi ha 7 temes, val? Comencem primer pels 5, els que heu tret ja avançats. I un d'ells és l'agraïment. En general, creieu que les persones no ens responsabilitzem dels nostres propis actes? I no agraïm, no ens agraïm a nosaltres mateixos i tampoc agraïm a l'altra gent, que és el que intenta dir el tema?
Sí, sempre costa, no? És un exercici de autoconsciència, no? O psicologia. Intentar, sí, agrair un mateix, una mateixa, i també els altres que t'ajuden a fer-ho, no? Prendre consciència.
Sí, sí, al final és una qüestió que quan va eixir la lletra, clar, era un moment que vaig tindre un moment així procatàrquic, no? A principis de l'any passat, i el vaig començar a escriure un poc des d'aquest punt, no? De veure, bueno, parla de dues coses, no? Com l'agraïment a la gent que t'ajuda i a tu mateix, però ve basat des d'un punt de les màscares, no? D'aquestes coses que justetet, el que parlàvem abans, no? Jo veig que en els homes ens passa molt, no? Que hem de construir un personatge per a respondre unes exigències que no és real. Això és totes aquestes màscares, és de lo que parla la cançó, no? D'anar traient-les i com aquest pas que fem i aquesta ajuda que rebem, pues ser agraïts, no? I al final un poc s'ha acabat convertint en el leitmotiv de tot el disc, no? Ser agraïts de la gent que ens fa prendre consciència de diferents coses importants en la vida, no? Que és el que parlem en cada tema, i sempre l'agraïment a uno mateix, no? Que és el que deia Víctor, no? És difícil a voltes perdonar-nos a nosaltres mateixos i dir, tio, o sea, a voltes és molt fàcil fustigar-nos, no? I dir, hòstia, que tio, ser imbècil de fer no sé què, no sabem, però tio, també reconèixer les coses bé que fem i agrair-nos de, tio, pues molt bé, això ho has fet bé, i donar-nos suport a nosaltres mateixos.
I seguint també parlant de persones, en Ulls, que s'ha inspirat amb un dibuix de la teva filla, Jaume, parleu de les persones que tenen com llum, no? Que donen pau. Costa trobar aquest tipus de persona?
Bueno, sí, costa, però després vas perfilant, no? El teu instint, i jo penso que al final acabes trobant qui busques, no?
Sí, sí, tal qual. És difícil i ja te dic, jo crec que els xiquets tenen aquesta llum i lamentablement se va apagant en determinades persones. També depèn del moment de la vida, vas recuperant llum. Sí. Però sí, sí, jo crec que completament el que diu el Víctor, no? Que si vas focalitzant vas trobant-te cada vegada en gent més bonica i amb més llum.
I de fet això de la llum, no? És un concepte important que volem destacar en el disc i amb la nostra música, com mirar cap a un futur on hi ha llum, o un present, de fet, que no sigui tan llunyà, no? Utòpic, parlàvem del tema utòpic, vam acabar descartant així com a concepte, perquè és cert que si parlem d'una utopia sembla irrealitzable.
Impossible.
Exacte. Llavors sí que volem que sigui realista, no? I, bueno, positivista en aquest sentit, existeixen persones amb llum, existeix doncs, l'agraïment a un mateix i prendre consciència i ser feliços.
I amb els temes que apareixen en el disc que no han sortit, seguiu parlant d'aquesta suposada utopia amb ciutats modernes, que us imagineu unes ciutats d'una altra manera de ser, no?
Sí.
Han de ser ciutats o pot ser una altra manera de construir?
Clar, el títol és ciutats, perquè al final no pensàvem municipis moderns, no ens semblava poètic, però en la tornada mateixa en la lletra ja diem ciutats i pobles, no? Ens referim a ciutats i a pobles.
I cures.
Sí, però al final el que referim és llocs d'associació humana, ja sigui una vila, un poble, una comuna, el que vulguis, no? O sigui, al final són els homes sempre viuen en societat, les persones, i la qüestió és com afavorir que aquests municipis siguin cada vegada més humans, no? En el cas de... jo no he viscut mai a Barcelona, però he vingut molt a Barcelona, portem molts anys de la meva vida treballant en grups que toquem per tots els països catalans, i sempre i clar, sobretot els últims, no sé, 10-15 anys o això, és la deriva de Barcelona ha sigut molt cap al turisme i cada vegada és més, la trobo una mica agressiva. València, per exemple, és una ciutat per viure molt més amable, tot i que els últims anys també ha passat molt que s'està enfocant molt al turisme, no? I tot el tema també del preu de l'habitatge, no? Aleshores, un poc la cançó de ciutats modernes, pues venia un poc a això, a imaginar-se un futur en el que aconseguim realment crear una ciutats i col·lectivitats més aptes per a la vida de la gent que vivim i amb cures, no? I amb un teixit associacional, no? De fet, així estem en la ràdio dels veïns de l'Eixample, no? Vull dir que hi ha així un treball de fer comunitat, no? I és un poc això, de posar en valor exactament això.
Exacte, aquest té un sentit metafòric també, no? Més enllà de ciutats, que també ciutats, pobles, viles, no? Estructures, crear una societat on les cures siguin al centre.
I amb això que de parlar del futur, amb el tema abraçar, el que és abraçar aquesta incertesa també que té el futur, no? Que la gent no està acostumada a la incertesa, vol seguretat en el futur, i el futur és incert i no hi ha res més a fer.
Exacte, és veritat, sí, sí, sí. I abraçant, parla sobretot d'elements de la natura. És més aviat com una poesia colorista, no? Una oda al planeta, però clar, també se'n desprèn una preocupació pel planeta i per la societat que hi viu, per aquest futur incert que, igual que el turisme, no? Bueno, la humanitat acaba massacrant la resta de la humanitat i sobretot els més pobres, i també el planeta i els recursos.
I el tema dels morts que aporta la societat, que és en aquest cas amb aigües internacionals, el que voleu expressar, però és el tema que hem parlat abans, no?
Sí.
Sí. El que s'ha convertit o fet un cover vosaltres mateixos.
Exacte, sí, sí, al final, bueno, vas lligant, no? Tens unes idees al cap i també et trobes amb coses pel camí i les lligues, no? Llavors, jo tenia aquest tema aigües internacionals i li vaig posar aquest títol, doncs, perquè m'agrada, no?
És molt jurídic, no?
Sí, clar, d'una banda és maco. Jo trobo que el títol és maco, i després el concepte jurídic, no?, de la llibertat. Les aigües internacionals, l'alta mar, no són de cap estat. Llavors és un lloc on ningú governa, no? Ningú té el poder. I al Jaume se li va acudir relacionar-ho doncs, amb la crisi migratòria, sobretot al Mediterrani, i clar, ho podem enllaçar amb moltes coses, no? Però sí, les pateres, els morts, llavors acabem dient, fent com un càntic de dol, que diu "Vides al fons del mar", mentre hi ha un solo de bateria del Jordi Pallarès que està allà rebentant.
És l'únic que hi ha recallat.
Sí,
és un molt,
exacte.
Molt potent.
És un esclat, no? És un crit de ràbia i impotència.
I aquesta és una de les instrumentals, i tenim una altra que és una adaptació, un passo doble. Per què, d'aquesta adaptació?
Pues bueno, al principi, clar, hi ha coses que quan... almenys a nivell creatiu, que no saps per què algo comença, no? Després veus que les coses tenen un sentit, sí. I te'l trobes després, no? Però a mi la música de banda al País Valencià, n'hi ha en cada poble una banda, no? És com és algo que tenim molt, molt arrelat, no? Culturalment, no? I Campanera Justeteta és una cançó preciosa que damunt està associada a, en certa manera al bàndol republicà i antipatriarcal, no? O sea, perquè al final parla d'una dona que es veu en secret en un home i se suposa que aquest tal home realment potser era un maqui o tal, no? És que a lo millor, o sea, se li critica perquè està ventent un home, però no és que estigui ficant els cuernos ni fent alguna cosa immoral, que és ja sempre el judici sempre a la dona, sinó que damunt és que lo que s'està veient és el seu home que està exiliat del seu poble, no? Però bueno, això va ser un poc posterior, tot va començar que jo de cop i de pen me va vindre la melodia, la tenia la melodia en el cap durant molts dies i vaig començar a tocar-la amb el contrabaix, tal, no sé quantos, i poc a poc dius, hòstia, estic enganxat a esta melodia, o sea, ja la coneixia d'abans, òbviament, m'encanta, però com estic enganxadíssim a esta melodia. I vas dir, Víctor, tal, no sé què, per què no la provem a tocar sense més, no? I a poc, amb tot el procés, ha agafat pues, molt de sentit, al cap i a la fi, no? A tot el, i li ha donat una importància, tot i que no tinga lletra, però la lletra és coneguda de sobres i la importància del pas doble, i no sé, i li hem donat tota aquesta volta de... Volta
sona de... molt bé, sona sí, molt diferent. O sigui, l'escoltes i dius, em sona, perquè clar, és un passador breu bastant conegut, no? Però,
sí, que guai,
però després dius, ostres, sí. És totalment diferent.
Que bé. Curiosament, a mi també m'agraden les pas dobles i la música de banda. I no, clar, aquí no hi ha tanta tradició de bandes a Catalunya, però sí que he tocat durant molts anys el clarinet en una banda de Barcelona, la Ravels Band, i bé, he tingut aquest petit llegat de banda, no? Així que mira, en això coincidim i la cançó concretament m'agrada.
Bueno, doncs per anar acabant ja, parlàvem de futur, seguim parlant de futur, la setmana que ve estreneu el disc, com van els nervis? Tu parles dels nervis de principiant que sempre tens, Jaume, com ho porteu?
Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, quasi sense temps per tenir nervis, perquè bueno, estem sempre amb moltes coses. Clar, vam publicar el videoclip de l'últim single fa una setmana i estem seguint assajant, clar, pels concerts de presentació, fent coses amunt i avall, buscant concerts, redactant una mica el concepte del disc, també doncs, de cara a fer entrevistes, no? que us voldrem explicar i, bueno, això, però sí, amb nervis que surti.
Sí.
I com són les vostres directes?
Doncs, els nostres directes, pues molt bons. bueno, ara, clar, ara hi ha una part d'incògnita, que és la part dels nervis, perquè, clar, ara és un repertori nou i a l'haver canviat de direcció. Però, bueno, clar, una de les decisions que vam prendre en este disc és algo que jo havia estat veient també en altres discos de músics de jazz, sobretot més de jazz fusió, però en definitiva jazz, no? Com Weather Report o Thundercat, més actual, i és que n'hi ha una tendència d'alguns músics en el disc que no n'hi ha gairebé improvisació, ¿vale? I la improvisació s'ho guarda més per als directes, no? Aleshores és una escolta diferent, tu escoltes la peça musical a ta casa o en el cotxe o on vulguis, i després el directe sí que és s'obre una mica, és com... Bueno, això, se veu la part més jazzística.
Quan ho veu gravar en plan jazzístic, o sigui, en plan, és una versió que esteu fent en aquell moment i després és una altra, o és la que dius tu que és més sense...
Més compacta, més en no sé si metodologia, més en plan pop, no? Una mica
més arranjada. Sí, sí. És, bueno, al final és un concepte de fusió d'estils, no? O sigui, al final hi ha una part jazzística, però sobretot ara l'enfocament de la producció del disc té un punt més pop, rock, indie, saps? De dir, bueno, anem a fer uns arranjaments. Uh-huh. I realment solos n'hi ha un solo a Ciutats, molt curtet,
sí.
Solo a Campanera. I solo
el Jordi.
I el de Jordi, sí. A Aigües Internacionals, no? És la part més jazzística que n'hi ha en el disc. Però bueno, després en directe, amb la suma d'alguns temes que rescatarem del disc anterior,
uh-huh.
Pues sí, serà...
I tindreu les col·laboradores en el concert, doncs, o
és
sorpresa?
De moment no. Bueno, la Maria Gil potser sí que pot vindre.
A Barcelona.
Amb la flauta.
Però clar, sí. És que... Tant la Sandra Montfort, que està presentant a la disc, com la Maria, estan tan a tope que tenen molts concerts i era inviable sí, tindre's, sí. A nosaltres, però bueno, ja trobarem, ho trobarem. Segur.
Ens sentim molt privilegiats que hagin pogut fer la col·laboració i el videoclip també.
Sí, bé, són
persones. Molt xulo l'últim que he posat. I bueno, de tots els concerts que teniu, perquè teniu aquí una llista de 5 que tinc contemplats aquí, hi ha algun especial que voleu comentar o els disto i així ja queda
bé? Potser els dos principals, ja que el Jaume és de València i jo soc de Barcelona, doncs sí que els hem buscat també perquè pugui venir la nostra gent, no?
I és el 16 de febrer a Barcelona,
al Harlem,
i el 23 de febrer a València.
Exacte.
A l'Octubre, sí, al Centre Cultural Octubre. Tot dins de Barnasants, del Festival, sí. Barnasants. Sí, sí, després també a mi em fa molta il·lusió també, òbviament. Jo sóc de València, però mig de la meva família és d'un poble molt xicotet, de 1.000 habitants, del nord d'Alacant, de la Marina Alta, al Canalí, que toquem justet des del 25.
Sí, Alacant, sí, i després el 19 d'abril teniu passat
a Dénia.
I el 21...
De... Sí, això, disculpa, és que això no li hem passat a...
A 21?
És que hem hagut de canviar-lo, sí. Fa uns dies. En lloc del 28, serà el 21.
Que seria Centelles.
Centelles.
Doncs molt bé, doncs, moltes gràcies, Jaume, Víctor, per la vostra visita.
A vosaltres.
A vosaltres, gràcies. I res, moltes gràcies a tots per escoltar-nos, que tingueu una bona música.